Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i comença amb el temps de descompte d'aquest dilluns 24 de febrer de 2014. I què ens deixa en aquest darrer cap de setmana esportiu abans no ens arribi el carnaval i la competició esportiva, gairebé en la seva totalitat, faci un petit parèntesi? Doncs ens deixa d'entrada, futbolísticament parlant, un empat dels Sitges ahir a la tarda al camp del Sant Cugat, empat a dos gràcies a dos gols de Nico, un Sitges amb bona predisposició que va lluitar fins l'últim moment per obtenir la victòria en una jornada en què, bé, podríem destacar la victòria del Cubelles, del Cué, davant la Joventut Prat, un Cubelles que tampoc renuncia a evitar doncs, el descens de categoria. En qualsevol cas, molta atenció perquè precisament el Cubelles serà el proper rival dels Sitges, no aquest proper cap de setmana, sinó el cap de setmana del 8 de març. Un bon punt que va sumar els Sitges i tres bons, sens dubte, els que va sumar el Sobrense ahir a la tarda municipal d'Aiguadols davant les Roquetes. Després d'una primera part força igualada i sense moure's al marcador, l'estratègia que tan bons resultats li està donant al Sobrense aquesta temporada va ser clau per entendre amb aquesta victòria aquests tres gols que va fer el Sobrense, Alberto, Limón de penal i Minga, arrodonint el 3-0 i deixar les Roquetes ja definitivament o gairebé fora de combat, a 13 punts. El Sobrense, no cal dir-ho, confirma una setmana més el seu liderat al capdavant de la tercera catalana. Altres resultats futbolístics interessants que es deixen en aquesta última jornada, doncs, per exemple, la derrota del juvenil A de la Blanca Subur al camp del Sabadell per 3-1. Tot i així, la també derrota del Manresa 0-1 a casa davant el Sant Ildefons manté el conjunt de David Porras al capdavant de la classificació. I si parlem de bàsquet, destaquem, com no, un nou triomf del sènior A del bàsquet Sitges que es va imposar a la pista del Corbera, un lluitador Corbera que lluita, i valgui la redundància, per evitar el descens de categoria. Es van imposar finalment els homes de Fermín Sánchez per 67-76 i molt a prop, cada cop més a prop, d'aquesta zona de promoció descens a Copa Catalunya. I també, com no, la victòria una més per confirmar el liderat del sènior femení que es va imposar al Pallejà per 63-44. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges va perdre el liderat en perdre a la pista del Ripollet per 8-6. Dues derrotes aquesta temporada i les dues, curiosament, amb el Ripollet. Això no s'ha acabat, continua. De fet, el proper 8 de març, atenció perquè ve el Valls i després s'haurà de visitar la pista del Molins, que és el nou líder d'aquesta segona catalana en el seu grup quart. I d'aquí uns momentets, temps també per al rugby. Escoltarem Pedro Castilla, entrenador del Rugby Club Sitges, parlant de les opcions, poques però opcions al cap i la fi, que té el Rugby Club Sitges de ser l'any vinent a Divisió d'Honor B. Comencem. Són les 4 i 7 minuts de la tarda, el resum esportiu del cap de setmana, la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte, que els estarà acompanyant, com tots els dilluns, fins les 5. Per cert, no tota la competició s'atura per carnaval. Hi haurà bàsquet i també hi haurà rugby. De rugby, com el fèiem, en parlarem d'aquí uns momentets. Hi ha hagut futbol aquest darrer cap de setmana, abans no arribi, com dèiem, aquest parèntesi, aquesta aturada pel carnaval. I si parlem de futbol base, com dèiem, el juvenil A de la Blanca va caure derrotat per 3-1 al camp del Sabadell. Però com són les coses? Sembla que el Manresa no vulgui assetjar el liderat, de moment. El Manresa, de manera sorpresiva, almenys ho creiem així, va perdre en el seu camp 0-1 davant el Sant Ildefons. punts. Això fa que aquesta derrota de la Blanca, si es pot dir així, es minimitzi una miqueta, perquè els sitgetans aconsegueixen una setmana més líders del grup tercer de la juvenil preferent. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla que el Manresa, com dèiem, no vulgui ser líder.
Bueno.
I això ja ens està bé, eh?
És el que hi ha.
Sí, 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 sí.
Clar, que no veus la tele a primera divisió.
No, no, escolta'm.
Ah, escolta, per riure fa de tot, pues nosaltres també, cony, per què no?
Bé, una derrota al camp del Sabadell, ja dèiem divendres que Sabadell era plaça complicada, ja sí, ho va demostrar a la primera volta quan va venir aquí a Pinsbens. Sí.
Bueno, a més, la Blanca no va tenir el dia. No ha sortit les coses gens bé. I s'ha perdut, ja està, no passa res.
Bé, al final aquesta derrota que, com dèiem, queda minimitzada perquè la Blanca segueix una setmana més i ja en van unes quantes líder bueno, del seu grup.
Bueno, que sigui la fiesta.
A veure si és capaç d'aguantar fins al final del campionat, que és el que interessa. Per on seguim, Albert?
Molt bé, juvenil B, Blanca Subur 3, Ramon Sicar 0. Bon partit del B, golejant a tot un A. Han estat molt entonats. Cadeta, Covelles 1, Blanca Subur 3. Plens de joc i força, la Blanca s'ha endut els 3 punts. Cadet B, Blanca Subur 2, Sant Mauro 1. La Blanca va perdonar massa a la primera part. A la segona va tenir que acabar el partit demanant l'hora. Infantil A, Blanca Subur 5, Castelldefels 0. Partit rodó de l'A que ha dominat en tots els terrenys a un equip fort i dur. Infantil B, canvi de led 6, Blanca Subur 0. Equip A i ben classificat, ens ha golejat. Infantil C, Blanca Subur 2, Baix Espirall 3. Una escarosa actuació de l'àrbit. Amb un primer gol en clar fora de joc i un penal que només ha vist ell en el temps de descompte. Això han fet la festa visitant, que no s'ho mereixien ni mucho menos. A l'Evinar, Blanca Subur 5, Masquefa 5. Masses altibaixos en el marcador i en el joc. La Blanca ha començat perdent, després guanyant, i al final l'empat és bo per tots dos. A la 20B, Blanca Subur 5, Escola de Futbol Gavà 1. Gran partit del B que s'ha berenat al Gavà. A la 20C, Piera 4, Blanca Subur 0. Contra un A, foc ha tingut a pelar. A la 20D, Franciscan 6, Blanca Subur 0, res a pelar contra un A molt fort. A la 20E, Montagut 4, Blanca Subur 5. Al líder li ha costat molt dominar el segon, que ara queda una mica més lluny. Benjamin A, Blanca Subur 3, Igualada 1. Bon partit de l'A que ha guanyat per més joc. Benjamin B, Blanca Subur 6, Vilanova 0. Partit molt complet del B que ha golejat sense problemes. Benjamin C, Castellví de la Marca 3, Blanca Subur 6. Set de tenis ben guanyat per la Blanca. Benjamin D, Delta Prat 1, Blanca Subur 7. Un altre gran partit dels més petits que ho guanyen tot. Per últim, el campionat local de Pinsbens amb promeses, Pastisseria Sant Rosnin 1, Construcciones Chechut 2, Hotel Palau 1, Òptica Holandesa 6, i Remax 2, Blausitge 5. Classificació. Òptica Holandesa i Blausitges 25 punts. Pastisseria Sant Rosnin 23, Construcciones Chechut 20, Remax 15 i Hotel Palau 12. En Pitufos, Begudes Adell 11, Restaurant Triana 0, Camping Sitges 6, Newton Informàtica 7 i Hotel Estela 4, Magnolia 5. La classificació, Begudes Adell i Newton Informàtica 23 punts, Camping Sitges 21, Hotel Estela 17, Magnolia 15 i Restaurant Triana 9.
Doncs amb els
tot això abans del carnaval, després del carnaval ja en parlarem.
Ja, sí, ja en parlarem, precisament ja en parlarem, sí, sí. Perquè això ja és típic i tradicional gairebé, que el carnaval no passi massa factura, a poder ser.
Sí, sí.
Doncs,
ja em fa por, ja.
Albert, moltíssimes gràcies, ens retrobem divendres, però de la setmana que ve.
Molt bé.
Gràcies, bon carnaval, adéu-siau.
Ja, igualment, adéu.
Un parell de minutets per arribar a un quart de cinc de la tarda. Repassem també com li han anat, o li ha anat aquesta jornada darrera als equips femenins del Club de Futbol Sobrense. Home, no massa bé, no massa bé. Llevat de l'empat a un que va aconseguir el sènior ahir al migdia al Municipal de Guadols davant el Sant Cugat Esport, tant l'infantil cadet com el Benjamí Alevi van perdre. L'infantil cadet ho va fer per 3-4, també a Aiguadols, davant la penya recreativa Sant Feliu, i el Benjamí Alevi ho ha fet, també al Municipal d'Aiguadols, 0-2, davant el Club de Futbol Igualada. I abans de continuar parlant de futbol, rugby. Molta atenció perquè al Rugby Club Sitges encara li queden algunes opcions de ser la temporada que ve a la divisió d'honor B. Són poques, hem de ser sincers. De moment, de les tres places que donen lloc a l'ascens directe, dues ja estan adjudicades. Matemàticament, a falta, com dèiem, d'aquestes dues jornades, Fènix de Saragossa i el Ponent Mallorquí. La propera jornada, si el Poble Nou guanya en bonus el GEC, ocuparà definitivament aquesta tercera plaça. Però només que el Poble Nou no aconsegueixi el bonus, combinat, això sí, amb una victòria en bonus del Rugby Club Sitges al camp de la Unió Esportiva Sant Boiana B, obriria les portes a una última jornada apassionant, sens dubte, on encara els sitgetans tindrien opcions de quedar tercers. És una combinació així una miqueta complicada, difícil, però de moment existeixen aquestes petites possibilitats. Parlàvem amb Pedro Castilla, entrenador del Rugby Club Sitges, sobre la derrota que va patir l'equip, tot i oferir una molt bona imatge al camp del Fènix, un resultat de 9-3 que li va donar matemàticament l'ascens al conjunt aragonès, i aquestes opcions que té encara l'equip de ser l'any vinent a Divisió d'Honor B, i això és el que ens deia.
Bueno, sí, la verdad que fue una lástima, porque la verdad que el equipo tuvo un comportamiento fantástico, ¿no? Creo que dimos una imagen muy buena, fuimos un equipo muy sólido y la verdad que lo tenían todo preparado para la fiesta y casi no pueden celebrarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya pasó, estamos ahora dependiendo de otros, un poco de cara a las dos últimas jornadas y bueno, vamos a ver qué tal.
Bueno, como decíamos, Fénix y Ponent ya se han ganado matemáticamente el derecho de estar la temporada que viene en División de Honor B. Queda una plaza por la que lucharán el Rugby Club Sitges y
el ARPN.
Sí, el Poble Nou.
Això mateix.
Correcto. El escenario no es fácil. ¿Es así de claro?
No, la verdad que no, porque ahora ya no dependemos de nosotros. Ellos nos llevan 5 puntos, que son un partido de ventaja, y quedan 2 jornadas, ¿no? Entonces todo pasa porque ellos tengan una derrota y luego en la última jornada pues ver que quién de los dos consigue sacar más puntos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sinceramente está complicado. Ellos juegan en casa esta semana. Y lo que pasa es que tenemos la suerte que, bueno, hay otros equipos también implicados porque hay promociones y tienen un partido complicado, ¿no? También, entonces, bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo, ir a San Boi, ganar y un poco ver qué pasa, ¿no?
Acláranoslo un poquito. Si Poble Nou gana, por ejemplo, este fin de semana contra el GEC y se acabó.
Sí y no, vale. Porque en rugby la puntuación, hay una puntuación por partido ganado y luego hay unos bonus, ¿no? Tienes unos puntos por bonus, depende de los ensayos que haces, ¿no? Entonces, vale. Ellos necesitan ganar, pero además necesitan ganar con punto bonus, ¿no? Tienen que sumar un punto bonus. Uh-huh. Podría darse la circunstancia de que ganasen y si nosotros también ganamos y ganamos con bonus, pues nos mantendríamos ahí, ¿no? Todavía en la lucha, o sea que, bueno, la cosa todavía a lo mejor puede ser más de infarto y llegar incluso a la última jornada, ¿no?
Pues venga, vamos a este último escenario, el que nos plantea una última jornada de enfrentamientos entre vosotros y el Químic aquí en Santa Bárbara, y Poble Nou ha de ir al campo del Fénix. Claro, aquí lo que veo yo, Pedro, es que Fénix puede estar un pelo más relajado, ¿no?
Bueno, evidentemente la misma motivación que cuando fuimos a jugar nosotros seguramente no la tendrán, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, también por otro lado ellos son un equipo muy 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 sólido, ¿no? No es un equipo que se vaya a permitir, digamos, tirar el partido. También están interesados en ganar la liga, la competición, y yo estoy seguro que ellos van a jugar para ganar, ¿no? O sea que, bueno, firmaríamos ya, llegar a la última jornada, sí, ¿no? Yo creo que ellos tienen un desplazamiento muy complicado y nosotros, pues al jugar en casa es una ventaja, ¿no? Añadida.
Hablamos de otros rivales, pero claro, lo que decíamos, el Sitges no puede fallar, claro.
No, ya no tenemos, ahora sí que ya no hay margen de error, ¿no? Nosotros tenemos que ganar ya esta semana sí o sí en Sant Boi como visitantes, que siempre es un campo difícil, y además necesitamos el bonus, o sea, tenemos que ganar y ganar haciendo 4 ensayos, ¿no? Pero lo cierto es que el equipo viene de jugar dos partidos contra dos líderes de la competición y tenemos una línea muy buena, ¿no? Yo creo que un poco se trata de mantener la línea y seguramente estaremos en disposición de conseguirlo, ¿no?
¿Cómo está el equipo, Pedro? ¿Con ánimos?
Bueno, pues por un lado está dolido porque la verdad que después de haber jugado un partido muy competitivo, ¿no? Por nuestra parte, la verdad que venirte sin el resultado después de haber desplegado un juego bastante bueno, pues duele, ¿no? Lo tuvimos ahí al alcance de la mano y siempre que se escapa una oportunidad así, pues te quedas un poco bajo de moral, ¿no? Pero por otro lado, pues ya están entrenando otra vez con mucha ilusión, todavía quedan matemáticamente opciones y la gente pues tiene ganas, ¿no? De seguir luchando.
Por lo tanto, nos atenemos un poco a lo que nos comentabas hace un poquito, a intentar que Poblenou gane sin bonus.
O pierda, ¿no?
O pierda,
yo firmo que pierda.
Sí, yo también, pero no vamos a ser
tan catastrofistas para ello.
Evidentemente. Y vosotros, sí, necesitáis ganar, como decíamos, en Sant Boi con bonus. A partir de aquí, pues, repetimos, se plantea una última jornada, Rugby Club Sitges Químic y Fénix Poblenou. Claro, supongo que es lo que decíamos, Pedro, me parece que firmamos todos, ¿no?
Por supuesto, ya, yo firmo ya. No, sí, ojalá sea ese el escenario, que podamos llegar a la última jornada con posibilidades, ¿no? Y ahí, pues nada, que decida la competición, que decida el que esté mejor y felicitar al que se clasifique y ya está, ¿no? Que ante todo deportistas.
Está claro que sí. Pues Pedro, te agradecemos estos minutos, gracias y bueno, muchísima suerte en estas dos últimas jornadas, a ver si verdaderamente la suerte está de vuestro lado y bueno, acaba decantando la balanza en favor del Rugby Club Sitges.
Pues nada, agradeceros la oportunidad de hablar con vosotros y a ver si tenemos suerte y podemos hablar otra vez con buenas noticias.
Sería fantástico, Pedro, un abrazo.
Chao.
Gracias. Bé, doncs, així està tot plegat. Fent allò els números fàcils, com li comentàvem fa uns momentets al Pedro Castilla. S'ha d'esperar que el Poblenou no guanyi el GEC, o si guanya que ho faci sense bonus. Això sí, el Rugby Club Sitges ha de guanyar aquest proper dissabte, dia 1, a la Santboiana B, i ho ha de fer amb bonus. Només aquesta combinació li donaria dret a jugar-s'ho tot a l'última jornada, és a dir, el partit que rep aquí el Químic a Santa Bàrbara i esperar que el Poblenou doncs torni a ensopegar amb el Jàquib de Divisió d'Honor B, el Fénix de Saragossa. En fi, així està el panorama. Repetim, és difícil, és complicat, però les opcions, les matemàtiques encara diuen que pot ser possibles. Tanquem apartat de rugby amb els resultats que ens deixen aquest últim cap de setmana pel que fa a la Lliga Sub-16, l'infantil B del Rugby Club Sitges, que va guanyar 22-17 al Cel Vilanova, i el infantil A, que va guanyar al camp del Buc Ubai per 24-34. Un últim resultat encara de la Lliga de Tercera Catalana, perquè el Sènior B va guanyar 12-60 al camp del CNPN. Són les 4 i pràcticament 23 minuts de la tarda. Recuperem el fil de la jornada futbolística amb aquesta última que s'ha disputat, que és la número 22, segona i tercera catalana, destacant, com no, l'empat a 2 que va aconseguir el Sitges ahir al camp del Sant Cugat i la victòria 3-0 del Sobrense davant les Roquetes, que deixa el conjunt de Sergio Izquierdo pràcticament fora de la lluita per l'ascens a la segona catalana. I comencem precisament per els resultats de la segona catalana en el seu grup tercer. Han estat la Múnia 1, Olímpic en Fatjó 3, Sant Esteve Sarrovires 1, Penya Unió Màlaga 2, Sant Joan d'Espín 0, Júnior 0, Espluguenc 1, Unificació Bellvitge 3, Sant Cugat 2, Sitges 2, Cubelles 4, Joventut Prat 2, Vegas 0, Can Vidalet 2, Joventut 25 de setembre 4, Moja 3 i Sant Ildefons 2, Gornal 0. Sant Ildefons, líder, 56 punts. En segona posició hi trobem el Joventut, 25 de setembre, en 48. El Can Vidalet, que tampoc renuncia, tercer amb 46. Una miqueta ja més allunyats, trobem el Júnior, el Olímpic en Fatjó i el Bellvitge amb 40 punts. 38 per Espluguenc, 30 per Sant Joan d'Espí i Sant Cugat. 28 punts sumen el Moja i el 28 punts... I aquí parem, suma el Moja, 26 la Penya Unió Màlaga, 23 per al Joventut Prat, el Gornal que en suma 21 i a partir d'aquí una miqueta el que diem cada setmana, el que marca la salvació està entre el Gornal i el Joventut Prat, entre aquests 21 i 23 punts. El Sitges en té 20, després del punt que va sumar ahir és 14, 19 per la Múnia, el Sant Esteve tercer per la cua amb 17, penúltim també amb 17 el Vegas i tanca la classificació amb 16, tot i la victòria d'ahir, el Cubelles. I bé, com els dèiem, una jornada que ens deixa aquest puntet que va sumar ahir la Unió Esportiva Sitges. Bé, puntet no, punt. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un punt que, com diu la tradició futbolística o el tòpic futbolístic, s'haurà de fer bo d'aquí un parell de setmanes quan vingui aquí al Cubelles.
Sí, sí, sí.
És així
sí,
de clar?
Sí. No, és així de clar, però me quedo amb una cosa. De los possibles 9 punts que el Sitges tenia que jugar a camp contrari, doncs ha sumat 5.
Sí, sí, és un Sitges, el d'ahir, que ens va recordar molt el que va guanyar fa 15 dies al camp del Sant Joan d'Espí. Un bon punt, en definitiva, el que va aconseguir, com dèiem, l'equip de Jordi Serra al camp del Sant Cugat, malgrat que l'equip va treballar en tot moment, com es diu també en aquests casos, per assolir la victòria. Repeteixo, es va veure un Sitges en la línia del partit de Sant Joan d'Espí, que, com saben, va acabar amb victòria del Sitges per 0-1. Amb Roger Cabeza sancionat, la principal novetat, la vam trobar a la porteria amb la titularitat d'en José Luis Abenoja, i amb problemes als laterals també el Jordi va haver de tirar de juvenils, en aquest cas de la juvenil Gerard López jugant a la dreta, i David Carrasco, que va ocupar el lateral a l'esquerra, un partit molt maco el que va jugar el David. En línies generals, doncs parlem d'un partit molt complet del Sitges, però el que són les coses, dues errades, pràcticament les dues úniques errades que va tenir en defensa, les va pagar molt cares, ja que el Sant Cugat, que no va crear massa perill tampoc, s'ha de ser just, les va aprofitar per marcar els seus dos gols. Al minut 34, el Sitges aconseguia posar-se per davant el marcador, un xut d'Over, el reposava el porter, i Nico, com es diu, molt atent i amb la canya a punt, feia aquest 0-1. L'alegria, però, va durar molt poquet, llàstima perquè el local Marcelo, aprofitant la primera errada en defensa del Sitges, feia de cap el gol de l'empat a 1, resultat amb el que finalitzava la primera meitat. Acaba la primera part amb aquest empat a 1, però amb sensacions positives i amb allò de dir, el Sitges veritablement pot aconseguir la victòria. De nou Nico, el 57, aprofitava una centrada de Quique per la dreta per avançar el Sitges amb un xut, amb un golaç que va fer des de la frontal, que va superar per alt el porter del Sant Cugat. Un golaç que suposava, com dèiem, aquest 1-2 i la sensació que el Sitges, com els dèiem, podia acabar sumant 3 punts que haurien estat també, sens dubte, molt importants. I, de fet, ho hagués pogut aconseguir en la següent acció ofensiva amb un contracop de Nico que, veient tot sol, Sergio Jiménez no va acabar de fer o de completar una bona passada i, al final, el porter local va acabar malbaratant aquesta bona acció de contracop dels Sitges. I malauradament, el que són les coses, del que hagués pogut ser l'1-3, es va passar a la segona errada defensiva dels Sitges, una errada en cadena, primer de Víctor Olmedo, després en el refús de José Luis, una autèntica llàstima perquè, repeteixo, tant la defensa com el mig del camp com la línia atacant van estar ahir doncs, a un nivell molt, molt notable. Doncs aquesta doble errada en cadena li va costar el gol de l'empat que arribava al minut 66, obra del local Marcos. Seria aquest, a grosso modo, el resum que els podem fer d'aquest Sitges, d'aquest bon Sitges, repeteixo una vegada més, i en fi, les valoracions que feia Jordi Serra després d'aquest empat a dos, doncs eren aquestes.
Sí, perquè, perdó, el segon gol pràcticament ha arribat quan ells no estaven creant gens de perill, amb una errada del Víctor, algo inusual, perquè no sol cometre ni una errada, de fet ha fet un partit imperial, per mi ha fet un partidàs, i no se n'ha entès amb el José, que també ha estat bastant lent, perquè ell és... I ens ha marcat gol, després el xut ha tocat el Patrick, no sabíem si entrava o no, però bueno, jo crec que l'equip ha donat una molt bona imatge davant un bon rival, un camp difícil, i és un bon punt, el que passa que clar, tens la sensació de que l'equip ha fet alguna cosa més per guanyar el partit, però bueno, no l'hem perdut, hem sumat un punt, adelantem amb un rival directe amb el tema del descens, i ens apropem i molt a la Gornal i al Joventut Prat, que és el tall on s'interessa arribar després de Carnaval. Jo crec que l'equip ha fet un molt bon partit de futbol.
Fixa't Jordi, amb l'1-2 ha arribat aquella jugada de contracop que el Nico no l'ha acabat de posar bé, i sí, seguidament ha arribat l'empat. Els dos gols que encaixeu, ara ho anàvem comentant, han estat per dues errades vostres, més greus, si es pot dir així, la segona, però bé.
Sí, a la mitja part hem fet lectura de la jugada del gol, perquè ha sigut una jugada que el Víctor i el Patrick estaven emparellats, llavors han decidit fer baixar amb el Carrasco, eren tres, la pilota ha caigut en un lloc que el nou ha buscat molt bé, buscava molt bé les esquenes, ha arribat bé i ha rematat bé, vull dir, ens ha guanyat amb una indecisió nostra, però aquest és un error normal, l'altre sí. No és normal, més quan el partit es decantava clarament més cap a l'1-3 que cap a l'empat, no? Però bueno, ja et dic, aquest equip, si està a 9è o 10è la classificació, està per alguna cosa, no? Jo crec que aquí el Sitges avui ha fet un molt bon partit i hem arribat a porta, hem creat ocasions, l'equip ha estat una altra vegada com a Sant Joan d'Espí, hi ha hagut moments de calma, hi ha hagut moments de més precipitació, però avui l'equip ha tornat a jugar a futbol amb més calma, amb més cap que l'altre dia, tot i la il·lusió, la intensitat, en moltes ocasions pecava amb un tal de precipitació, però avui està molt bé.
Hi ha una cosa, Jordi, que és molt important, l'ambició, i avui hem tornat a veure un Sitges com el dia del Sant Joan d'Espí, ambiciós.
Sí, no
després és... arriscaràs més o menys i acabaràs perdent igual, però l'equip té ganes d'arribar i guanyar els partits.
Sí, a part, bueno, hem de ser clars, ens ha arribat el Nico, ens ha marcat dos gols, un d'oportunista i un altre, un gol que el veus per la tele i el repeteix, el torna a repetir i tal, és perquè hi creu i té fe i ha jugat, que encara no està al 100%. De fet, el divendres vaig tenir una miqueta de dubtes perquè em va dir que se li ha tornat a fer una calcificació, que té alguna molèstia, però avui si algú diu que aquest nano està lesionat, jo crec que ningú es dona compte, no? Ha fet un partidàs, ha tirat l'equip a l'esquena, la incorporació del Sergito en condicions també ha sigut molt important, ha fet un partit molt sencer, no amb tema de que se li veu més, que és el tema ofensiu, sinó que ha fet moltes ajudes, ha treballat, ha anat amb criteri, ha fet combinacions, i tot l'equip en si, perquè l'Over, el Quique han estat molt bé, l'Héctor, jo l'equip li és molt sencer, el Gerard, el juvenil, vull dir que ara hem de seguir aquesta línia, hem de fer aquest parón obligatori i ens ve un partit transcendental que ens dirà si aquest partit, aquest punt val o no, que és contra el Cubelles, i com bé dèiem abans del partit, no, que ens ve aquests punts que eren els 9 punts que volíem, ara en tenim un, després ve Cubelles i Vegas, que són partits amb rivals directes, que jo crec que si l'equip està enxufat així, els altres equips... patirà molt per guanyar-nos, molt. Si estem com avui, moltíssim.
Cap de setmana que ve, descans pel tema Carnaval, Carnaval, famós tema, ja, i històric. Bé, esperem que l'equip, doncs, descansi, com es diu en aquests casos. Potser...
No, descansarà massa, eh? Descansarà dissabte i diumenge, però nosaltres tenim pensat entrenar dimecres, llavors dijous i divendres festa, perquè hi ha molta gent de Vilanova, també. Dissabte i diumenge, lògicament, que facin patxoca una mica, no massa, i dilluns a la tarda entrenament, a les 5 de la tarda entrenarem, llavors dimarts festa i dijous i divendres entrenem 3 dies igual, vull dir, el parón és de partit, no? Hi havia alguns equips que volien fer un partit el dimecres de cendre, però no em sembla que sigui idoni, no? Perquè els jugadors tenen, també són amateurs i tenen dret a disfrutar, que facin moderadament, tots ens ho hem passat bé alguna vegada, ara ja no, que ens fem grans, no? I fa fred, però bueno, que disfrutin i que després tornin connectats i que guanyem aquests dos partits, que seria vital.
Doncs, en definitiva, el que han escoltat és el que va dir Jordi Serra després d'aquest empat a dos ahir a la tarda al camp del Sant Cugat, Per ser unes molt bones instal·lacions les que tenen allà a Sant Cugat. Déu-n'hi-do, quan va per aquests mons de Déu i per aquests camps de Déu, com es diu, de vegades queda no impressionat, no? Però bé, allò de dir, caram, que bé que ho tenen.
Sí, sí, ho tenen molt bé.
Bé, més enllà d'aquest apunt, Toni, com dèiem, toca ara gaudir del Carnaval, per aquells que el vulguin gaudir, i després, com deia el Jordi, tornar a treballar per focalitzar-ho tot ja en el partit de Cubelles.
Sí.
És clau, potser, no sé si dir, el partit clau de la temporada. No m'atreveixo a dir-ho, tampoc. Ho diré amb la boca petita, eh?
Anant partit a partit, potser sí que aquest és el partit clau. Ara, no anant partit a partit, n'hi ha dos partits claus. Un és el que jugarà doncs, després del Carnaval amb el Cubelles, i la setmana següent,
sí, senyor,
n'hi ha per mi un de los que també serà un partit clau. Guanyant el Cubella i guanyant el Vegas, compte, eh?
Jo, és una opinió molt personal, si el Sitges és capaç d'oferir el nivell que va oferir a Sant Joan d'Espí i ahir a Sant Cugat, jo crec que el Sitges està per guanyar el Cubelles i per guanyar a Vegas. És el que penso jo humilment.
Sí, home, si juga com va jugar Sant Joan d'Espí, jo el partit d'ahir no el vaig veure, el vas veure tu, jo vaig veure el de Sant Joan d'Espí, si juga com va jugar Sant Joan d'Espí, pot guanyar el Cubella i pot guanyar el Vegas.
Sí, no diré tranquil·lament, però...
No, tranquil no guanya res.
En aquesta categoria em penso que sobrat no guanya ningú, no guanya ni el líder, ni el Sant Ildefons. Però bé, en qualsevol cas, les coses probablement es veuen diferents ara.
Sí,
després d'haver recuperat jugadors,
sí.
Tens un Nico ara al davant, un Nico que es, com vulgarament es diu, es menja la gespa. Ahir un partidàs també d'Héctor al mig del camp. En fi, no vull ser injust, perquè l'equip en línia general es va treballar molt bé del primer a l'últim.
Sí, no, de fet l'equip ja va donar aquelles sensacions que volíem tots al camp de Sant Joan d'Espí. A la Múnia ja ho va demostrar, però clar, aquell equip de la Múnia en aquell moment potser no era la Múnia el que volíem veure, no? Uh-huh. Però a Sant Joan d'Espí sí, i ahir a Sant Cugat, per tot el que tu comentes i per tot el que s'ha dit, doncs va fer un partit a la llàstima que no se va portar els 3 punts, i a més me dona aquesta sensació que se sent més còmode a camp contrari que a casa.
Sí. Probablement sí, almenys els dos últims partits fora ho ha donat a entendre. Però bé, anem a la tercera?
Anem a la tercera.
Vinga, doncs. La tercera catalana que domina una setmana més el Sobrense. Abans, però, repassem aquests marcadors de la 22a jornada. Són el Sant Cugat 0, Base Espirall 2, el Molanta 7, Base Vilanova 1, déu-n'hi-do quin correctiu, el Sant Sadurní Atlètic 3, Fundació Atlètic Vilafranca 2, el Sobrense 3, les Roquetes 0, el Penya Jove 1, Capellades 1, Riu de Villes 0, la Granada 2, Riu de Villes que jornada que passa, jornada que està una mica més enfonsat també, l'Òdena 2, Olivella 2, el Quintinenc 2, Ribes 1, atenció també a aquest marcador, i el Montserrat Igualada 0, Carme 1. És la Lliga cosa de 3. De moment, deixem la pregunta a l'aire. Sobrense líder, 52 punts. Segon, Molanta, 49. Tercer, Olivella, amb 49. A partir d'aquí s'obre un petit forat de 6 punts, perquè l'Òdena es quart amb 43. Les Roquetes, després de perdre amb Aigua Dols, ho té ja pràcticament, no impossible, però molt difícil. 35 per la Fundació Atlètic Vilafranca, 34 per Base Espirall, 33 per Ribes, 30 per la Granada, 29 per Base Vilanova, 25 per Montserrat, Igualada i Carme, 23 per Sant Cugat, Ses Garrigues, els mateixos que la Penya Jove, Sant Sadurní Atlètic, que intenta sortir d'aquesta zona, 18 punts, i tanquen la classificació el Riu de Villes amb 17, el Capellades amb 14 i el Quintinenc amb 12. Doncs li faig la pregunta al Toni. És cosa de 3, aquesta lliga?
3, sí. Jo diria fins i tot tan sol un punt. 3 i mig.
3 i mig?
3 i mig.
Aquest mig que és l'Òdena?
L'Òdena. Per mi és l'Òdena. La Roqueta ho té ja molt complicat.
Molt.
I a més, una Roqueta és que quan passi el Carnaval jugarà amb la Penya Jove. Es coneix molt bé, és un derbi. Doncs ara...
No està mal, eh? Un partit post-Carnaval... Roquetes Penya Jove, Déu-n'hi-do.
Per això, que ho té malament. A més, tenen en compte una cosa, que la Roqueta en aquestes 5 jornades que porten d'aquesta segona volta, doncs ha sumat un punt. Uh-huh. I això ho diu tot.
Sí, això diu una miqueta que hagi quedat ja pràcticament descartat, pràcticament, no del tot, per la lluita de l'ascens. Toni, un Sobrense que ahir va tirar, com es diu en aquests casos, d'estratègia, un Sobrense que, de fet, ha estat una gran virtut que està tenint l'equip aquesta temporada, que és la pilota aturada.
Sí, sí, sí.
És un Sobrense que està treballant, de fet, molt aquest aspecte.
Sí,
i això fet li dona punts i li dona victòries, com és el cas d'ahir.
Sí, de fet, jo valorava que el Sobrense per mi és l'equip que millor sap portar endavant aquesta jugada pilota aturada d'estratègia, no? Ahir doncs es va trobar, sobretot a la primera part, doncs a un Roqueta que va posar molta espenta, va treballar molt, va tenir les seves funcions com la va tenir el Sobrense. El Sobrense, sobretot a la primera part i en la primera mitja hora, va tenir un par de clares ocasions que doncs allà va estar molt acertat el porter del Roqueta Jor, però bé, el que són les coses, en l'última jugada, abans del descans, doncs en una pilota llarga que li va arribar a David Brunat, que protestava una part del públic perquè havia entengut que arribaven fora del joc David Brunat, encara l'1 contra 1 amb, per mi, un dels millors ahir, Toni Santos, i doncs el porter amb la cama i amb el cos va refusar la pilota a corna i doncs va acabar una opció, per a mi, claríssima, que si el Roquetes lo marca, doncs, clar...
Sí, sí, probablement l'escenari hagués estat una mica diferent.
Amb un 0-1, no? I doncs, clar, la segona part ja va sortir la cosa diferent. Abans del primer gol, ja el Jordi Cano estava allà una pilota al pal. Arriba al minut 15 de la segona part la jugada aquesta de corna, un corner que lo treu magistralment, com està acostumat a treure el Limón. Allà entrava Alberto. Jo l'havia confós també amb el Jordi Cano. Uh-huh. L'Alberto remat i d'entre el porter i un defensor entra la pilota dintre i és l'1-0. A partir d'aquí, doncs, era el que feia falta al Sobrense.
Obrir la llauna.
Obre la llauna, juga tranquil, arriba una jugada per al lateral, per mi, també un dels grans destacats, com és en Minga, doncs regateja a tothom i li fan penal dintre l'àrea. El penal, doncs, lo llança el Raúl Limón i fa el 2-0, i doncs continua, no? Continua la cosa, i també d'un córner, qui tenia que ser el Minga, doncs marcava el 3-0.
N'ha fet uns quants el Minga ja, de cap, eh?
Sí, sí, i de fet ahir estava en la seva salsa, en el seu millor moment, i tot i que va posar oposició a la Roqueta, perquè clar, estic parlant d'un 3-0, però és que la Roqueta va tenir dues ocasions claríssimes en la que Toni Santos va estar molt acertat, i me recordo d'una jugada amb el 3-0, que podia haver sigut el 3-1, en què Toni Santos, en la mateixa jugada, treu tres pilotes clares de gol. Tres pilotes clares de gol. Hagués representat el 3-1. Després arriba l'expulsió de Jordi Cano en una jugada, jo penso que tonta, que no se tenien que embolicar ni el porter Jordi ni el Jordi Cano. Se la carrega el Jordi Cano. L'expulsió de Fran, de dos jugadors del Roquetes. El Roqueta acaba nou jugador i tot i això, doncs Marchand té una clara ocasió per a marcar el 4-0. I fins i tot Pablo té una, que havia sortit minuts abans, també una altra molt bona ocasió. En resum, partit vibrant, jo penso que partit molta intensitat.
Bon ambient al camp,
Aiguadors. Bon ambient. Potser l'arbitratge li va costar molt de portar el partit endavant perquè era molt complicat, no se'l van posar fàcil a l'àrbitre. Penso que una miqueta massa de duresa, moltes vegades, uh-huh. I doncs, home, un Roquetes que va veure 7 targes, 2 vermelles, i un Sobrense que va veure 3 i una vermella.
Sí, sí. Doncs aquesta és la història del derbi d'ahir al Municipal d'Aiguadols, que va acabar amb aquesta victòria del Sobrense 3-0, i les declaracions del míster del Subú, Josu Julián, aquestes.
Home, jo crec que hem fet un partit molt, molt seriós, tant ofensivament com defensivament. Sí que és cert que ells han tingut alguna ocasió de gol, clara, l'última de la primera part, me'n recordo, i un parell de contraatacs que hi ha hagut una miqueta de desajust al mig del camp nostre, però crec que el Sobrense ha tingut força control del partit en quasi tot ell. Sí que és cert que hi ha hagut, ja et digué, aquests 3-4 moments de desajust, que si ells haguessin tingut la fortuna de ficar el gol, doncs potser hagués canviat el partit, però bueno, el porter també juga i per això està. Llavors defensivament avui hem estat, crec que, força seriosos, i en atac, doncs, bueno, nosaltres intentem treballar tota la setmana per tenir ocasions de gol i hem tingut ocasions de gol. Després, bueno, fallem, perquè fallem moltes, però com tenim tantes ocasions de gol, al final alguna o una altra acaba entrant. Bueno, hem de seguir aquesta línia.
Quan veies com anava el partit, des de fora, doncs un pensava, la clau és marcar el primer gol, si el Sobrens marca el primer gol, ho tindrà complicat la Roqueta, i així ha passat, eh?
Sí, bueno, jo et diria que l'ideal era no sortir-se del partit en tots els minuts. O sigui, jo crec que seria un partit ajustat, i si estàvem dintre d'ell, en qualsevol moment es podria decantar a favor nostre. Sí que és cert que hem marcat, bueno, no aviat, però hem marcat a meitat de la segona part, i bueno, el segon gol no ha trigat tampoc massa en arribar, i aquí ja, pues, bueno, hem tingut una miqueta el camí més pla per guanyar el partit. Jo no et diria que ha sigut, ja et dic, no et diria que ha sigut la clau el primer gol, sinó el treball de tot el partit. El primer gol ha sigut arrel de molt de treball, molt d'esforç, molt d'obrir espais, molt de tenir ocasions, tenir corners, tenir faltes laterals, tenir sacades de banda, i al final pues, hem tingut la fortuna de que ens ha entrat. Però que no, ningú ens ho ha regalat, eh?
Sense cap mena de dubte, és l'equip que més rendiment li treu a la pilota parada, eh?
Sí, bueno, tenim bons llançadors, tenim bona gent que va de cap i va al remat, però a part de tot això, sí que és veritat que fem gols de pilota aturada, però també jo avui també em quedo amb les ocasions que hem tingut de lloc, hem tingut entrades per banda, hem tingut desdoblaments del Joey i del Minga, que avui han estat els dos molt bé, entrant per banda i creant els dos contra uns contra els laterals d'ells. Hem tingut, el Chan ha jugat mitja hora i crec que ha tingut un xut super franc, i després ha tingut un parell d'arribades que clares, el Toni Ruzafa ha tingut la seva. O sigui, tothom ha tingut la seva opció jugant, o sigui, amb la pilota en moviment. Després sí que és cert que, bueno, que treballem per això, treballem per tenir ocasions a pilota aturada, i bueno, i tenim la fortuna d'aprofitar algunes. Hem tingut més, perquè el cap ha tingut dos claríssimes avui, i mira, el xaval no està tenint fortuna ara cara a gol. Al principi de temporada els feia tots, ara no fa tants, però bueno, els fa un altre. Pues bueno, benvingut sigui.
Defensivament s'ha treballat molt al mig del camp, i jo penso que ha fet un partit super seriós. Ell ha agotat totes les seves armes, perquè ells sabien que perdent aquest partit, doncs queden totalment despenjat, i doncs el Sobrens se l'ha guanyat la partida.
Sí, al mig del camp nostre tenim aquesta opció de que l'Edgar és un molt bon jugador tàctic, i mai perd la posició, sempre està per darrere dels mitjos centres una miqueta més ofensius, i ens dona molt equilibri a l'equip. Després sí que és cert que el Cerdà ha anat de menys a més, no ha començat massa ficat al partit, però a poc a poc s'ha anat entonant. De fet, crec que la millor ocasió de la primera part ha sigut una d'ell que s'ha plantat davant del porter sol amb la cama esquerra, i el Huete, pues, és un totterreny. O sigui, tant salta, com treballa en defensa, com arriba, com ataca, com defensa. Clar, és un mig del camp molt complet. Després tens el Chan, tens el Ruzafa, tens més opcions que et donen que l'equilibri continuï tot el partit. Ja et dic, hi ha hagut un moment que hem perdut al mig del camp, dos minuts, que han sigut dos contres d'ells, però bueno, ràpidament ens hem equilibrat un altre cop. O sigui que, en aquest sentit, super satisfet del treball d'ells.
S'ha vist la millor versió del porter, de Toni Santos, perquè té un ídol que ha aturat, eh?
Home, jo crec que també s'ha vist la millor versió de Llor.
Sí, sí.
També.
Sí, clar, sí.
Perquè, sí, el Toni Santos...
El Toni Santos... Sí,
la del Brunat, ja et dic, la que ha tingut el Brunat, que era el 0-1, la que ha tingut... Bueno, un contratat que han tingut ells, que l'ha tret també ell, em sembla que del Medina, i també al final del partit, la que està amb el 2-0, aquest barullo que hi ha hagut sota de la línia, doncs s'ho ha tret molt bé, però el Toni ja sabíem que era un porter super complet. Avui ho ha demostrat, però crec que porta tot l'any demostrant-ho, eh? Però també, jo també destacaria l'actuació del porter d'ells, perquè hòstia, ha tret 3 o 4 jugades super claus també, que els hi ha mantingut vius quasi fins al final del partit. Llavors, bueno, per això estan també els porters, clar.
Uh-huh. I bé, ara arriba el parèntesis de Carnaval. Potser arriba en el pitjor moment, no? Quan l'equip està més endullat, no? Ara, aturar-te, arriba Carnaval. Jo no sé si surta molta gent al Carnaval, però ja saps el que es diu, és això, però és Carnaval, no?
Bueno, això sí, tothom ho diu, ja veurem d'aquí 2 setmanes com arribem a Vilafranca. Sí, aviam, avui hem fet el que havíem de fer un esforç molt fort per intentar guanyar el partit, ho hem fet. Dimarts entrenar, dimecres entrenar, la setmana que ve intentar entrenar, doncs farem dilluns, dijous i divendres, perquè bueno, dimarts és impossible entrenar aquí, i arribar el millor possible a Vilafranca. Ja et dic, doncs mira, intentar recuperar Laguna, que en principi, si tot va bé, el tindrem per Vilafranca. El Candel està començant a entrenar ja, porta una setmana entrenant, doncs bueno, seran 2 setmanes més d'entreno i perdrem el Cano. Bueno.
Doncs aquest és una miqueta el planning, de cara ja als propers dies. Parèntesi de Carnaval, Toni, com li preguntaves al Josu, i després a treballar perquè tens el desplaçament de la Fundació Leti Vilafranca. Aquelles coses que dius, és un equip que no saps per on agafar-lo. És capaç de guanyar el Molanta i de perdre, com ho ha fet en aquesta última jornada, amb el Sant Sadurní Atlètic.
Sí, sí, sí.
Quina versió et quedes? O quina agafes?
No, el que passa és que és
millor agafar la del Molanta, sí, perquè sí. Clar, si no, malament rai.
És un equip que no te pots refiar d'ell. Uh-huh. Tens que anar a fer l'altre partit. Ara sí que pots dir més partit a partit.
Partit a partit, sí.
Vaig a Vilafranca, faig el meu joc i doncs que vinguin a remol.
En qualsevol cas...
És un camp gran i és complicadet, eh?
Parlem, Toni, d'un Sobrense... Un líder sòlid.
Molt sòlid. Jo, sòlid. Per mi, és l'equip que té un percent més que l'ordre més. Uh-huh. Per mi és un equip molt sòlid que li treu un rendiment sensacional a la pilota aturada i que doncs, mesura tots els moviments de l'equip. És un equip molt, molt, molt treballat.
10 minuts i les 5 de la tarda. Seguim endavant. Hem de parlar de bàsquet, de la victòria d'entrada del bàsquet Sitges 67-76 a la pista del Corbera. No va ser fàcil el partit, el Corbera està lluitant per evitar les places de promoció de descens, un Corbera lluitador que amb una pressió defensiva a tota la pista i un joc molt ràpid va intentar doncs, imposar en tot moment el seu ritme. Ho va aconseguir el primer període perquè va marxar amb un avantatge de 2 punts, 25-23, tot i que el Sitges es va recuperar amb un 13-22, un parcial de 13-22 al segon període, el 16-9 al segon i finalment un 13-22 favorable de nou al bàsquet Sitges per, com dèiem, arribar fins a aquest 67-76. I atenció perquè el bàsquet Sitges es situa en una posició allò per començar a pensar que l'equip tindria alguna opció, per què no dir-ho, d'aspirar a jugar la promoció d'ascens a Copa Catalunya. Potser és massa precipitat dir-ho, no ho sé, però en qualsevol cas es troba molt a prop, molt a prop. Està cinquè a la classificació, està a una victòria del quart, en fi, a dues del tercer. La cosa està calentona, com es diu en aquests casos. I molta atenció també perquè, com dèiem, el bàsquet no descansa aquest proper cap de setmana. Hi ha jornada, i quina jornada per al bàsquet de Sitges, que rebrà dissabte dia 1 a les 6 de la tarda al Esparreguera, que és el líder, per tant un repte maco el que té dissabte de Carnaval el conjunt de Fermín Sánchez, repetim, davant el líder d'aquest grup 1 de primera catalana. Altres resultats que ens deixen aquesta jornada de bàsquet, doncs per exemple la victòria, com era de preveure, del Sènior B, que va guanyar 46-91 a la pista del Club Bàsquet Montpedrós B. Després de l'ensopegada amb el Casal de Vilafranca, doncs el conjunt sitgetà es va recuperar fantàsticament bé amb aquesta victòria victòria contundent, com dèiem, a la pista del Montpedrós. Líders, 16 victòries, aquesta única derrota, proper partit, també aquest dissabte, en aquest cas a partir de les 4 de la tarda, amb el Club Bàsquet Sant Josep Obrer. I una victòria, una més, vaja, del sènior femení, que va guanyar un d'aquells dos partits que, no direm li feia por, però que temia Òscar Quesada, que és amb el Pallejà. Es va superar el Molins i dissabte passat també es va poder superar el Pallejà per 63-44. El conjunt del Sitges, que és líder amb 14 victòries, 2 derrotes, i el que comentava també Òscar Quesada i Fran Borrego aquí als micròfons de Ràdio Maricel, fins i tot hem tingut sort perquè el cap de setmana de Carnaval ens toca descansar, per tant que les noies s'ho passin bé i ja tornarem a la competició el proper 8 de març quan el sènior femení del bàsquet Sitges rebrà el Xamba Vilafranca. Són les 4:53. Minuts finals del temps de descompte d'aquest dilluns per parlar, com no, d'hoquei patins i de la derrota que va patir dissabte a la tarda el Patí Sitges a la pista del Ripollet. És, si volen, una miqueta el que li ha passat al Sobrense, que el Sobrense ha perdut dos partits aquesta temporada i els dos contra l'Olivella, doncs el Patí Sitges també ha perdut dos partits i els dos contra el Ripollet, Toni.
Sí, sí.
És com per no trobar-se amb aquesta gent, almenys durant uns quants anys.
Sí, sí, sí. No, aquí ja ho van demostrar, sí, que sí. Era un molt bon equip. Jo temia molt aquest partit, un partit que la primera part perdien 5-1.
Sí, pintaven bastos, com es diu en aquests casos.
Després va millorar molt, van acabar perdent, però clar, 8-6 ja no és el mateix, i doncs, clar, és això, no?
Una derrota que fa perdre el liderat al Club Patí Sitges.
Hi ha un punt.
Sí, a veure, anècdota, deixem-ho així. Perquè, com era de preveure, el Molins de Rei va guanyar el seu partit 7-3 al Cambrils, també va guanyar el Valls 7-3 al Santa Perpètua, i aquesta derrota del Sitges que obre una petita porta al Ripollet, que tot i així doncs, bé, està a 4 punts del Valls i del Sitges i a 5 del Molins de Rei. No sé si aquesta victòria li serà suficient o no quan acabi la temporada per aconseguir una d'aquestes dues places de descens a Primera Catalana. Líder Molins de Rei 39 punts, Sitges segon amb 38, tercer Valls amb 38 i com dèiem el Ripollet quart amb 34. Propera jornada
Valls.
Sí, anava Valls. A dir, no em sortia en català,
Valls.
Cordeu-vos els cinturons, que va dir el senyor Pep Guardiola abans de començar la temporada famosa del triplet, que ens ho passarem bé.
És clau, és un partit clau, perquè tu perds aquí amb el Valls i compta, que se complica, perquè tenen en compte que sí que als Sitges li queda un calendari molt bo, una vegada jugui amb el Valls i Molins de Rei, que venen seguits, després ja ve, es podria dir, la facilitat.
Sí, un camí més...
Bastant planell, hi ha un camí bastant planell, però compte que té que descansar una jornada.
Sí, i aquesta jornada molt probablement l'aprofitin els seus rivals, com ho ha fet el Sitges, cada cop li ha tocat descansar el Valls o el Molins, que són els dos grans rivals hores d'ara.
Clar, per això el Sitges està obligat a treure com a mínim d'aquests dos partits 4 punts si vol aspirar al segon lloc com a mínim.
Sí, 8 de març. S'ho poden apuntar ja, a l'agenda. 8 de març, Club Patí Sitges, Club Patí Valls. Important que aquest partit no es perdi.
No.
Com deies, Toni, no es perdi.
No es perdi.
Si no es pot guanyar, com a mínim que s'empati.
Que s'empati, però que no es perdi els 3 punts.
Però que no es perdi.
Almenys que sumi un.
I després has d'anar a la pista del Molins.
Clar, aquí és molt més complicat,
Aquí el partit em sembla que va acabar amb empat.
Empat.
Per tant, seria bo tampoc perdre.
Clar, la diferència és que el Patí Sitges va empatar al camp del Valls, a la pista del Valls, i ara venen aquí. I clar, la diferència és que el Molins de Rei va empatar aquí.
Sí.
I tu tens que anar allà, no?
Clar, teòricament l'escenari és millor pel Molins, en aquest sentit.
Clar,
però bé, no descartem que el Patí Sitges doncs, pugui també donar un cop d'autoritat.
I te torno, jo som molt, molt tossut, te torno a repetir.
Ja sé per on aniràs.
En igualtat de condicions de la primera volta, ara jo estaria doncs, més content, però no tenim la igualtat de condicions perquè tenim un jugador molt important que no ho tenim.
I una miqueta ens agafem el que va dir Josep Fuster d'ara fa una setmana, l'entrenador del Club Patí Sitges. Si pensem en cada segons, acabarem tercers.
Sí, No, tenen que anar a buscar el primer lloc, a veure si de rebot pots quedar segon o clar, pots quedar primer.
Si tu lluites, si tu lluites per ser campió, probablement que... si no ho pots ser, doncs acabaràs segon, però també donen l'ascens igualment.
Clar, perquè després tenen que jugar entre ells dos, sí, Molins de Rei i Valls, I em sembla que el Valls encara té que jugar també amb el Ripollet.
Doncs que... No tinc ara el calendari allò mà, però en qualsevol cas s'han d'intentar superar amb nota aquests dos propers partits. 8 de març, Valls aquí a Pinsbens, i 16 de març a Molins. Casinar. I celebrem la primera victòria del juvenil A, que va guanyar el Farners per 5-3. Per tant, doncs, la primera victòria d'aquesta segona fase de la competició, amb equips de molta més entitat, aquesta fase de preferent, evidentment. Hi ha hagut dues fases aquí, una fase en què l'equip s'ha pràcticament passejat, i aquesta última en què, evidentment, doncs, la cosa ja costa una miqueta més. Un empat a Cambrils, una victòria aquí amb el Farners. Bé, no està malament. Per anar adquirint experiència i taules, com es diu?
Han sumat, això és molt important.
Quatre puntets ja.
I encara queda una mica.
Encara poden fer uns quants puntets més. Doncs acabem, a punt d'arribar a les 5. Toni, moltíssimes gràcies. I a vostès, moltíssimes gràcies. Tornem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé, adéu-siau, bona tarda.